Anem als reports del Sant Joan. Avui és un dia que molta gent ens escoltarà amb atenció perquè haurà passat per aquest trànsit o igual ni ho sap encara i passarà, o algun familiar. Dia del càncer de colon, Albert.
Sí, el càncer de colon és el segon amb més incidència i mortalitat en el cas dels homes després del de pròstata i en el de les dones. Després del de mama, el Ministeri de Salut, hem de recordar que va posar en marxa a finals del 2022 el programa de detecció precoç. En la primera ronda, és a dir, entre 2023 i 2024, han participat, això sí, 8.014 persones, segons dades fetes públiques per l'executiu, el que suposa un 26,3% del total de la població d'entre 50 i 74 anys, és a dir, 30.477. Del total dels que han participat, se li ha permès detectar la malaltia a 29 persones. Mònica Malet és tècnica en salut pública de l'àrea de prevenció del Ministeri.
La detecció precoç és superimportant perquè podem detectar el càncer en estadis molt inicials, inclús aquests pòlips adenomatosos, que són els que evolucionen després a càncer, els podem detectar molts anys abans i llavors fem la feina, o sigui, fem la feina ben feta des d'un bon inici. Participar al programa és molt senzill. La prova de cribatge és una prova de detecció de sang oculta en femta, o sigui, només analitzem la femta per veure si hi ha sang no visible, que són restes de mucositat sanguinolenta que desprèn aquests pòlips adenomatosos i que no donen sintomatologia. La veritat, el tema és aquest, que quan ja tenim sintomatologia vol dir que el càncer ja està en estadis més avançats. Llavors, si podem detectar aquesta sang oculta en femta, no vol dir ni molt menys que tinguem càncer quan la prova surt positiva, només que s'ha de fer una valoració del cas, valorar si s'ha de fer una colonoscòpia per visualitzar què és el que està sagnant i confirmar o descartar diagnòstics.
Els professionals de la salut tenen clara la importància de la detecció precoç perquè millora molt el diagnòstic per la supervivència quan es detecta en la fase inicial. Montse Puig és la metgessa coordinadora de la unitat de cribratge que assenyala que el programa també ha permès detectar 14 persones amb pòlips que poden evolucionar ràpidament en càncer.
Per nosaltres són molts càncers i també és important dir que hem trobat, a part d'aquests 29, hem trobat persones que tenen és a dir, 14 casos de persones que tenen pòlips amb càncer, que no els considerem càncer de colon, sinó que els considerem com lesions premalignes que evolucionarien a càncer molt ràpidament. Per tant, al final són 43 casos de gent que s'ha pogut beneficiar moltíssim d'aquest programa. I l'altra cosa que també vull dir aquí és que realment la majoria dels càncers que s'han trobat en un estadi 1-2, que són els estadis del càncer que realment podem assegurar la curació pràcticament total de la malaltia.
De les persones participants en aquesta primera ronda del programa de detecció precoç, 411 han tingut un resultat positiu en la prova de sang oculta en femta. D'aquestes, 256 han estat homes i 185 dones. Del total, s'ha fet una colonoscòpia a 394. La taxa de detecció total és de 3,62 càncers per cada 1.000 persones, una dada que, segons Salut, s'alinea amb els estàndards de detecció europeus. Ara bé, es fa una crida perquè tothom qui rep la carta es faci la prova i qui tingui símptomes consulti ràpidament el seu metge. També és important portar un nivell de vida saludable, una alimentació sana, rica en fibra, i evitar l'alcohol i també el tabac.
Nosaltres tenim sang a la femta, hem de consultar. Però també hem de consultar quan tenim dolor abdominal, canvi de la manera d'anar de ventre. Nosaltres hem anat sempre de ventre d'una manera concreta i de cop tenim dificultats, tenim canvis, tenim mucositat, perquè a vegades la sang, la gent és més conscient de que si té sang consulte, però a vegades no veiem aquesta sang, sobretot en funció d'on està el càncer o el pòlip que s'està malignitzant. Si està a la part més baixa podem detectar més sang, si està a la part més alta del colon, a vegades no veiem la sang. Per tant, si tenim símptomes digestius, de dolor abdominal, de canvis de la manera d'anar de ventre, de sensació de que anem de ventre però que no hem acabat d'anar o tenim una sensació d'evacuació incompleta que no teníem, no? Llavors, o tenim dades d'anèmia, de falta de ferro, tot això hem de consultar.
Nosaltres hem parlat amb una persona, amb una dona que pateix càncer de colon, és l'Are. Li van diagnosticar el 5 de setembre de 2024. Ella és del Brasil i vivia en aquell moment sola, a Andorra, tenia 43 anys, i comença a sospitar que quelcom no va bé, perquè cada vegada que anava al lavabo, doncs quan feia, podem dir, aigües majors, doncs a la femta hi havia sang. La preocupació era evident, evidentment la notícia li cau com un gerro d'aigua freda, i a més, estant sola, i psicològicament reconeix que va passar uns dies molt malament, tancada i sense voler parlar amb ningú.
Fue terrible, porque primero me dijo, tienes cáncer. Y me completamente me quedé sin nada porque estaba muy sola aquí. Y luego con la biopsia me lo dijeron 15 días después que era maligno. Entonces fue dos shocks. Primero que tenía cáncer, segundo que es maligno. Entonces pensé, ¿puedo morir o no? ¿O puedo tratarme? Lo bueno es que fui a estudiar sobre el caso y hablé con la médica y me dijo, es operable y lo sacando, tú tendrás una recuperación buena. Puede curarse, claro. Lo que pasa es que este tipo de cáncer, normalmente cuando está en el colon y como es extensivo, que se crece, nunca vamos a saber hasta dónde pueden llegar las células cancerígenas, buenas o malas. Entonces, por esto, aún tengo un poquito de miedo de que vuelva en otro sitio, que vuelva en el mismo y que ya no me puedan operar. Estas cosas pasan en la cabeza, pero fue un shock.
Un mes després d'haver-li diagnosticat és quan l'operen i li treuen dos pams i mig d'intestí. Una amiga va estar amb ella a l'hospital i després va venir el seu fill, que és qui està vivint actualment, qui l'acompanya, qui li fa companyia, tot i que fa uns mesos de l'operació encara diu que no pot menjar de tot, ja ha de ser tot calent, no pot menjar res fred. Fa poc ha acabat la quimioteràpia i hi ha dies que està bé, però hi ha altres que no. De fet, vam haver de canviar el dia de l'entrevista que havíem pactat, perquè en aquell moment no es trobava bé. A poc va recuperant una mica la normalitat. Des del mateix dia que li diagnostiquen el càncer, està de baixa i comença a fer una mica d'exercici i té previst anar a veure les seves amigues a Espanya. El suport de la família diu que encara que sigui a molts quilòmetres de distància, ha estat importantíssim, així com de les seves amistats. Assegura que hi ha hagut algun moment que tenia la sensació que no podia continuar i també ha necessitat suport psicològic. De fet, continua anant. El psicòleg, però, assegura que ara del càncer ja no en parlen.
Psicològicamente, te lo juro de verdad, yo pasé una semana fatal sin querer hablar con nada. Nada. Y me pasé una semana también sin el celular y sin encerrar en mi habitación. Pero luego empecé a pensar que si no luchase yo, ¿quién iba a luchar por mí? Entonces dijo, voy a tratar como si fuera una enfermedad y cualquiera. Porque el nombre, cuando dice la palabra cáncer, mucha gente ya piensa, estoy condenada a la muerte. Y así no es. Entonces empecé a luchar. Y dijo, voy a luchar y luchar y luchar y luchar. Y ya está. Y nada, entonces ha dado una, y me mandaron a una psicóloga. Y el psicólogo ya no hablamos más sobre el cáncer, hablamos sobre otros temas, porque dijo que yo llevo el cáncer súper normal. Y así ayudo a otras personas también, hablo con otras personas.
De fet, assegura que si accepta l'entrevista amb aquest programa, amb l'Avui serà un bon dia, és perquè vol animar la resta de persones que escoltin el seu cos i estiguin atentes als senyals que els hi dona. Fins i tot parla amb altres afectats i els hi dona frases motivadores. Aquesta és una d'elles.
La motivadora que tengo es que nunca hay que desistir porque la vida es para ser vivida. Y si tú tienes una oportunidad de luchar para vivir, luche. Y una enfermedad, siempre, para siempre, el cáncer no es incurable. Que es incurable es su mente. Su mente te puede matar, aunque sea con un resfriado, con un COVID, con aunque sea. El cáncer es una enfermedad cualquiera. Tiene que poner en su cabeza que es una enfermedad cualquiera que te va a tratar y te va a curar.
No amaga el temor, com escoltàvem abans, que hi pugui haver metàstasi, però ella és una persona positiva, encara que admet que pren pastilles per dormir. Fins al 2029 no sabrà si està curada del tot. Ara cada 3 mesos té visita amb l'oncòleg per fer la revisió. Al cap de 2 anys serà cada 6 mesos, amb l'esperança que arribi el dia que li diguin que està curada del tot i que haurà guanyat la batalla contra el càncer.
Està bé perquè no has amagat cap mena d'angle en l'anàlisi d'això. És un obstacle gran, és un problema gros, és un trasbals, i no és qualsevol cosa. No. Però no és la mort.
No és la mort.
No ho és i a vegades es fa una associació.
Es pot curar, es pot curar.
Això mateix, es fa una associació d'idees que no és correcta i que està bé que s'expliqui.
Correcte. La detecció precoç és importantíssima, per això aquest programa que fa 2 anys va posar en marxa el Ministeri de Salut. Si un rep la carta, que es faci les proves. No està de menys fer l'anàlisi. Que surt negatiu, pots estar tranquil. Si no, mira, se n'han detectat 29, però segurament que si hi hagués hagut més gent, qui sap si s'haguessin pogut detectar més a temps.
Gràcies, Albert.
A tu.
Fins aquí els reports del Sant Joan d'avui i ara fem una petitíssima pausa i anem, després farem les pistes, farem la programació d'avui de la ràdio i de la tele nostres amb l'Anna Mata i tenim Sobre Llengua, l'espai amb els amics del Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra. Avui coneixem un alemany que ha après el català, Hans Urban, de seguida.